A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Valdria la pena començar, per tant, per una qüestió molt, molt simple que ens recordarà quan nosaltres érem petits. Pinyo, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Per aprendre música, què fa falta?
Ganes. Ganes d'aprendre música. Vull dir, no, amb això, vull dir... Això, sí, home, vull dir, mira, a l'Àfrica, per exemple...
Li ha sortit de l'ànima, això.
No, a l'Àfrica no s'entén que és a Occident...
Hi hagi escoles de música.
Clar, perquè la música per ells és com menjar o beure. Forma part de la vida, llavors. Què vols dir, que t'ensenyen a menjar? No, és que si aquí tingués... No, vull dir, doncs, d'una certa manera, vull dir, són cultures molt diferents, però per ells la música forma part del seu dia a dia, no? I llavors, allà la música està dintre de l'ADN, pràcticament. Per tant, no es planteja un ensenyament de música perquè, esclar, vull dir que què ens cal aquí, els occidentals, o el primer món, o món i mig, o digue-li com vulguem? Ganes. Principalment ganes. I temps. I després, bueno, però si hi ha ganes, normalment el temps sempre tenim facilitat de poder gratar i recuperar temps.
Per tant, la infraestructura és, no direm que secundària, però no prioritària.
No, exacte. No. Això és totalment, vull dir, i no és que vulgui pintar un panorama desolador dient que si els nens d'Àfrica i tal, però vull dir que mira, ahir mateix al Prado, juntament amb el Joan Pinós, feien per jugadors musicals una activitat per nens i això, i eren bosses de brossa.
Sí.
I els nens ho van passar molt bé, i al final de l'actuació et venien a demanar, en plena era de les Nintendos i això, si es podien endur la bossa de brossa a casa. Perquè per ells era com un objecte de culte en aquell moment. I era una bossa de brossa.
I van fer música.
I van fer música i s'ho van passar bé, i doncs moltes vegades vull dir que estem que potser la pròpia societat ens porta a necessitar realment moltes més coses que realment són molt més superflues, són molt més, realment tenen una importància relativa amb això.
Anem per parts, però, perquè qui parla és algú que ha anat des de les escoles de música més prestigioses, passant per programes de formació de l'auditori, fins a l'antiga etapa de l'Escola Municipal de Música Montserrat al Mirall, fins a aquesta nova etapa que comença a les aules de l'Escola Esteve Barratxina. És evident, suposo, que en aquest primer món que comentava Espinyo, el fet de tenir un lloc on habitualment es pugui desenvolupar classes de música, etc, etc, és, no sé si dir, un mínim requisit per poder muntar una certa estructura amb continuïtat, no?
Evidentment. Això és evident. La situació és la que és. Estem al Barratxina compartint. Mm-hmm. Evidentment, estem allà nosaltres, entre cometes, d'ocupes de bona voluntat, no? Compartint uns espais i tenir, doncs, això, compartint els espais. Evidentment, no ens solapem mai. Però clar, és evident que en qualsevol, m'imagino que entitat, doncs, si tu pots tenir una exclusiva, diguéssim, un lloc, doncs evidentment pots fer més la teva, perquè li pots treure més un rendiment probablement més alt a les coses. Com que a dia d'avui la situació mundial, diria, és la que és, doncs ara mateix ens toca, i venim d'on venim, doncs ara ens toca estar compartint aquest espai amb l'Esteve Barratxina, del qual no tenim la menor queixa, sinó més aviat el contrari. Vull dir que amb això, vull dir, a partir d'aquí, una aspiració potser a la llarga, doncs, de la feina ben feta podria ser, doncs, poder tenir uns locals propis o alguna cosa així. Però això, de moment, ara mateix hi ha tanta feina per fer que cada moment és un...
Perquè què hi ha pel món? I aquestes dues empreses que han apostat per Sitges i que van pensar en Pinyo com a director de l'escola, funcionen d'una determinada manera, i també suposo que arreu de Catalunya i de l'Estat deu haver escoles de música de conceptes molt diferents des del punt de vista de funcionament diari al punt de vista de la pròpia educació musical.
Sí, és vull dir, hi ha molts models, hi ha moltes maneres de fer. Això podríem dir que la música podria ser una muntanya i després tens molts camins per triar per anar pujant. Vull dir, no és que sigui un camí, ni dos, ni tres, trobes un que està més bé, un que està... Però cadascú es fa el seu. I una mica amb el sistema, diguéssim, de les escoles de música a Catalunya, en concret, o per Espanya, una mica et trobes diferents models. Des del model d'escola municipal, en què tot va per oposició i, per tant, tots els professors són funcionaris, o sigui, són, vull dir, és una plaça guanyada, són treballadors públics, amb un, vull dir,
a la manera és... conservatori, per dir-ho així? O...
No, perquè que això és un, seríem, un conservatori també podria estar en aquest mateix règim, podria ser una mica, per dir-ho molt ràpid, no? Tindríem les escoles de música, som el bàsic, d'acord? Els conservatoris serien al mig, i els estudiaríem les escoles superiors de música, serien els estudis superiors,
entesos.
Serien les universitats.
Entesos.
Una mica per,
sí, per situar-nos.
Dintre d'aquest
nivell inicial.
Exacte. A nivell municipal pot ser escola de música o escola de música i conservatori.
D'acord.
De moment aquí Sitges som
escola de música.
Per exemple, a Vilanova ells són conservatori, que tampoc llavors probablement donaria per l'oferta, diguéssim, o la demanda en aquest cas per poder tenir dos conservatoris tan a prop, cosa que el plantejament nostre ara mateix és que Sitges tingui una escola molt de base, molt de proximitat, molt que la gent vingui a passar-s'ho bé i a tenir ganes de tocar música i de consumir música, i després si aquesta gent, doncs, o tots els alumnes que vulguin, volen més i volen anar més enllà del que realment l'oferta nostra els hi pot donar, doncs, com tota la vida s'ha fet, doncs, que hi ha volgut fer uns estudis més desenvolupats d'alguna matèria, doncs te n'has anat a Barcelona, o te n'has anat a Tarragona, o te n'has anat a Reus, o el que sigui. El que no podem pretendre és que des de Sitges ara mateix puguem donar una oferta musical, d'ensenyament musical tan potser elaborada o amb tanta extensió, ara mateix.
Perquè els pares ens entenguin, sí. Què diferencia aquesta escola des del punt de vista de metodologia d'ensenyament i d'oferta a l'etapa anterior de l'escola?
A veure, clar, l'etapa actual, jo de l'etapa anterior vull quedar-me amb els bons records, i amb les coses bones que s'han fet, que després, amb tota la tempesta que hi ha hagut, sembla que tot hagi estat un desastre, i tampoc considero que seria just, sobretot per part de tota la gent que ha estat treballant allà, i sobretot del que és el col·lectiu de professors, que jo crec que és per treure's el barret la segona part de curs que vam fer l'any passat amb les condicions que van tenir.
Però em refereixo més al que estudiaven els nens i al que es poden estudiar els nens ara.
Sí, la idea sobretot d'ara, o diguéssim, on va venir la revolució d'ara, o per dir-ho d'una manera...
El canvi
d'idea, el canvi de concepte en ensenyament, ve una mica amb el que t'estava dient abans. No? Nosaltres volem que la gent agafi un nivell molt de base, i això com ho volem fer, no? Una mica utilitzem el símil aquell de... Nosaltres, abans de parlar, sabem llegir i escriure? No. Moltes vegades diguéssim que l'ensenyament musical, fins ara històricament, ens quasi ens ha ensenyat a llegir i escriure música abans de saber-la tocar. I això és el més antinatural que hi ha. I en certa manera una mica la idea d'aquesta escola és sobretot treballar l'oïda més que la vista. Perquè per la música, a vegades, encara que sigui una obvietat, potser moltes vegades t'intenten fer estar surfejant allà i que és una negra i tal, i potser no les has sentit. I si les escoltes, probablement tens tot molt més fàcil a l'orella, i per tant de memoritzar qualsevol cançó o el que sigui. I llavors diguéssim que per entendre'ns la part del solfeig, per entendre'ns més tradicional, això,
part més acadèmica de
això, ho passem a un següent nivell més avançat, en què la gent ja comenci a parlar, no? Per dir, els nens entren a l'escola i parlen, però en canvi no saben ni una lletra, i bé que parlen, no? Doncs en certa manera anar a buscar aquesta naturalitat, en què si realment la música és un llenguatge, doncs treballem-lo també com un llenguatge. Com ho fem també? Fent que comparteixin la classe també, en certa manera, és a dir, que des de tu el primer moment que ja agafis l'instrument ja puguis estar tocant amb un altre. Per què? Perquè fas que ja estiguis interactuant des del primer moment amb altres músics. Desgraciadament, a Sitges i a molts llocs ens hem trobat amb moltes generacions de gent que igual han fet 6-7 anys de música de cara a una paret amb un piano i no han tocat mai amb ningú. I s'han vist, en certa manera, al final s'han quedat dintre d'aquesta habitació del pànic seva pròpia, no? I clar, que al final li va algú a tocar amb ell i quasi li fa nosa, no? Perquè el molesta, i clar, és una cosa que volem realment donar-li la volta completament, no? Que si fem classes col·lectives de piano, per exemple, o sigui, hi ha dos pianos i hi ha gent allà tocant, hi ha alumnes tocant a quatre mans, i si cal posem un teclat, i això per què? Perquè realment comparteixin l'experiència des del primer moment, diguéssim. En certa manera, no busquem una classe tan individualitzada i tan concreta que sigui... Que en el fons el professor també ho acabes fent, però sempre des d'un context molt més col·lectiu, de grup. Per què? Perquè normalment, avui mateix, quants discos de solista únic has posat i quanta música de grup has posat? O quan escoltem música a casa, realment un disc d'un clarinetista sol, un disc d'un... Vull dir, és molt més minoritari, per tant... Ens interessa sobretot aquesta vessant col·lectiva.
Perquè en general, a un nen o una nena que toqui en grup li costarà poc tocar sol, i a un nen o una nena que toqui sempre sol li costarà més tocar en grup.
Clar, el problema és més, però té una lògica més gran. És a dir, això és com seria el moment aquest del solo, no? Sí. Li vindria el pànic aquest. Però jo crec que el pànic aquest, el que ha estat a casa, diguéssim, sol, també el tindrà. Perquè com que no he tocat mai per ningú, també el pànic aquest el tindrà. Llavors, podríem fer, si vols, una analogia, no?, amb quan seria fer teatre amateur, no? Fer de poble, o el que sigui, tothom
sí,
més
sí.
o menys s'hi
veu en cor. O fer d'actor en paper.
Surt sol un moment, tu sol a l'escenari, tu sol, i fes un monòleg. Doncs a molts li tremolen les cames. Ah. Estiguis acostumat o no.
D'acord.
Doncs,
en I en canvi manera, a pocs li tremolen les cames si surten en grup.
Llavors, normalment, que és tot, pues, té un sentit molt més coral, en certa manera. Llavors, la idea bàsica és aquesta.
D'acord. Des d'un punt de vista també molt, suposo, molt tipificat en el món de l'acadèmia, com es valoren aleshores els resultats? El nen o la nena entra a l'escola, s'ho passa bé, aprèn música, i els pares com poden saber bé? En quin nivell acaba el curs? On l'hem deixada? Val la pena que segueixin un altre instrument, que faci una altra cosa?
Hi ha una manera de mesurar-ho que és molt senzilla. Primera, que vingui cada setmana aquesta persona i que torni a classe i que vingui contenta amb l'instrument o vingui contenta a classe. Això és la primera...
Vara de mesura.
Clar, vull dir, aquesta ja és evident. L'altra és la quantitat d'hores o de minuts o de temps o del que ell pugui dedicar durant la setmana a poder practicar amb aquell instrument, però perquè realment li ve de gust, també. O perquè ell veu que si allò agafa el violí 10 minuts al dia o seu al piano... un quart d'hora, o posa la boquilla i agafa la trompeta o el que sigui. Vull dir que veu que aquesta rutina d'agafar l'instrument i de practicar, doncs això després té uns resultats. I que veu que ell va evolucionant. Aquest és, en principi, el gran mesurador.
És a dir, aconseguir un hàbit, clar, una motivació?
Sí, sí, això és primordial. Després ve el moment en què tu has de posar en un paper... allò com aquella persona
està evolucionant
d'una manera molt objectiva, no? Objectivar el que podríem dir
el que està passant,
l'intangible de la música, perquè clar, llavors aquí és quan venen també molt els conceptes en què, clar, a vegades ho pots fer un símil amb l'esport, no? Vull dir, clar, jo què puc valorar? Puc molt valorar molt més que aquesta persona tècnicament sigui potser més matussera, val? I en canvi, amb un grup, aquella persona és un pal de paller com una referència. Per posar un exemple, el Carles Puyol, no? Posant un tema futbolístic, no és l'excel·lència tècnica, però en canvi és una persona dintre del terreny de joc que fa equip i fa que... Doncs en certa manera, vull dir, són coses molt importants i que a vegades són molt més importants tenir aquests recursos, aquestes condicions de tocar en equip,
aquests valors, tocar, per
aquests valors també i de saber-se adaptar, de saber escoltar i tal,
més enllà de la capacitat tècnica.
Clar, la capacitat tècnica en el fons no deixa de ser molt gimnàstic, és a dir, és molt invertir minuts, invertir estona i
assajar constant.
Sí, vull dir,
això no ha canviat.
Això el diguéssim que clar, hi ha obstacles que els podem intentar passar d'alguna manera o d'una altra, o donant-li dos toms per veure'l completament, per entendre'l més. Però hi ha un moment que l'obstacle l'has de salvar. Això és indiscutible. Però potser abans, si havia només bé amb una paret, diguéssim, ens posàvem una paret molt gran de principi, i ara doncs, potser tenim una visió bastant més ampla que ens dona aquest concepte, no? de que sobretot, vull dir, la virtut de poder tocar junts, per mi no té preu. És a dir, jo ho deia sempre a les audicions, que clar, ve un nen amb el violí, amb el piano, toca sol, i en ve a dos tocar junts, I clar, per mi el valor que té que dos ja toquin junts i s'entenguin
i s'ho passin bé,
clar, s'ho passin bé, això és com una conversa, de certa manera. I si em pots posar tres o quatre que puguin tenir una conversa, millor. I al cap i a la fi els grups de música no deixen de ser, no deixen de ser, vull dir, formacions en aquest
tipus. Ho preguntava per si al final de curs aquí hi ha notes, no hi ha notes, aquí hi ha papers, documents, alguna cosa que els pares s'entenguin, mira, acabat el primer curs i ha arribat això i ara farà no sé què.
Sí, no, en certa manera el que s'ha de valorar, i realment encara amb l'equip directiu tenim molt poques reunions portades a terme com per encara tenir definit quins continguts o objectius són els que es valoren i aquestes coses. Però de totes maneres, sí que el que és més important és valorar, o sigui, que evidentment hi ha el paper del propi professor, que ell parlarà, doncs, per exemple, si és un cas d'un saxofonista, doncs realment s'ha de millorar com ell llença l'aire o el seu so. No? Moltes vegades aprenem molta tècnica i després, però aquell saxo sona com sona i ningú s'ha preocupat de que soni bonic. I potser ara estem més perquè li soni més bonic i faci menys nota, però soni més bonic. O un violí, vull dir. Que hi ha molts matisos dins la música i és prou subjectiva. Vull dir, no és un tema matemàtic, la música. Vull dir, no és com dir, va, fes-me sumes i restes, si està bé, bé, i si no està bé, no està bé. No, no estem parlant d'això, estem parlant d'art. Clar, amb l'art, Miró potser no agrada a tothom, o Dalí, o Mondrian, o és igual. Vull dir, per tant, clar, tot té un punt molt subjectiu. Llavors, clar, poder dir aquest nen és un geni o aquest nen no serveix o alguna cosa així, vull dir, l'escola en principi amb aquests termes tan absoluts
no funcionarà.
Això és evident, vull dir, perquè volem ser una escola de base en què càpiga tothom. Càpiga des de...
L'escola de base és aquella en què poden venir uns pares i dir, escolteu, ens sembla que al nen o a la nena li agrada la música. Així de simple?
Sí, clar. A veure, i a més hi ha una cosa que parlo ara per mi personalment amb el camp de la percussió. Clar, evidentment molts pares em venen i em diuen, quan té el nen 5 anys, diuen, és que el nen té molta facilitat pel ritme. I penses, home, ja va bé, perquè diguéssim que el ritme seria la part més primitiva
de
la música. És a dir, un nen, a part de cridar o cantar amb la veu, el següent que farà és picar. I penses, home, ja em va bé, perquè el que em sorprendria seria que el nen tens molta facilitat per cantar. Evidentment, llavors què passa? Que els nens, clar que tenen facilitat, perquè qui més qui menys tothom sap les cançons de la festa major per dir alguna cosa, o un altre, jo què sé, hi ha gent que et diu...
Però és a dir, no és cap tòpic això, eh?
No és cap tòpic,
hi ha persones que tenen una certa facilitat, hi ha persones que tenen una certa oïda, hi ha persones que tenen... Sí,
però amb matisos, és a dir, nosaltres pensem que tothom té capacitat.
D'acord.
No? Perquè com hi ha una conferència d'un senyor que sempre ho explica, diu, hi ha gent que et diu que no té oïda, i llavors arriba a casa,
és un clàssic,
sona el telèfon, i parla amb la seva mare, i ell ja sap que és la seva mare, no li ha de preguntar, vull dir, ell reconeix aquella veu, per tant, oïda en té. El que passa que l'hem de poder descodificar d'alguna manera. Vull dir que pensem que tothom té cabuda, i tothom ha de tenir cabuda dins l'escola de música. Això seria com els castellers o com un col·lectiu de tot tipus, vull dir, en què el que hem de fer és que sigui un equip, i dintre d'una orquestra o dintre d'un grup de música hi ha molts rols a sumar, i potser aquell cop de bombo d'aquell senyor que està allà i que fa molts menys cops que el senyor que toca l'arpa o tocarà a l'oboe o el que sigui, però són igual d'importants. I clar, tècnicament en canvi no tenen res a veure. Per tant, vull dir que l'aspecte tècnic en aquest cas no, el que volem és que la gent vingui i sumi. I sumin com a col·lectiu, i per tant que ells s'ho passin bé fent música, facin coses complicades o no, i que puguin estar molts anys venint a l'escola.
O sigui, el criteri és més de socialitzar la música?
Sí, en certa manera sí. Vull dir, socialitzar-la... Sí, per exemple, hi ha molts casos que et trobes amb societats en què els governs volen que ens comparem, com la germànica, no? Com l'Alemanya, això, en què tot surt que de la família el pare toca la trompa, la germana toca la trompeta...
I tots fan, i toquen...
No, que també sempre és el tòpic, i és anem a buscar, estic segur que hi ha moltíssimes més que no toquen música, que sí, però socialitzar-la, sí, en certa manera sí, volem que la gent li perdi la por al fet aquest de venir a fer música. No, és que em faran llegir, és que em faran... No, el primer que hem de fer és escoltar com sona la música, i a partir d'aquí anem a imitar o anem a jugar més amb la música. En anglès, tocar i jugar s'escriu igual, és play, no? Mm-hmm. Play music o play... El que
sí,
sigui.
Sí, i en francès també.
I en francès també. En italià ja és tocar, ja és sonare, per això. És sonar la música, no? Vull dir, fer-la sonar. Ja és diferent. Aquí tocar és un matís potser una mica més barruet, però bé, ja el tenim més que assumit. Mm-hmm. Però vinc a dir que queda bé molt aquest.
Perquè és lògic també, Pinyo, que vinguin uns pares i diguin és que al nen o la nena li agradaria tocar.
Sí, sí. A veure, amb el tema dels pares, és normal que tots els pares vegin les virtuts dels seus fills i només faltaria. Vull dir. Mm-hmm.
I que pugui veure algun instrument que cridi especialment l'atenció,
sí,
no?
Sí, i després, evidentment, i ara amb l'època en què estem tecnològica, vull dir, els nens tenen
moltes possibilitats
i mateix davant d'un de nens que hi ha DVDs que els, entre cometes, els cremen perquè es saben les cançons i les ballen i això. Evidentment que aquest nen té una sensibilitat per la música. El que hem de poder fer és com quin pot ser l'opció que a ell li agradi. Si, mm-hmm, si un nen doncs té molta facilitat per l'esport, doncs després, bueno, quin esport podem trobar que li agradi.
En aquest sentit, què ha d'oferir l'escola?
Ara mateix,
des del punt de vista de si és que ha d'oferir una llista llarga d'especialitats o no cal, o fins a quin punt?
La idea és oferir el màxim que es pugui i el màxim de lo que seria el raonable. Ara mateix, l'oferta de l'escola, doncs a banda del que serien els clàssics com el piano i la guitarra, mm-hmm, ja tenim la percussió, tenim el saxo, tenim la flauta, tenim el violí, tenim la viola, tenim el cello, tenim, i llavors els instruments de metall també, i a l'espera també de que poguéssim incorporar més gent. Evidentment hi ha un esforç també per part dels professors d'ara, el baix elèctric també, dels professors d'ara, perquè clar, en el moment l'escola és sumament petita com per realment venir de fora i que realment venir d'una classe d'aquí els hi surti rendible o els hi surti... Vull dir que ells també estan invertint en el projecte en quant a que... Vull dir, ara mateix, vull dir, el que algun professor verdià pot guanyar a final de mes de venir a fer una tarda aquí, mm-hmm, Sitges...
És un cap per mans, va.
És un cap per mans, perquè clar, igual algun ve per fer una hora i mitja de classe, però és que no n'hi ha més ara, a dia d'avui. El que passa és que l'escola, des de que hem obert, ja estem creixent, mm-hmm, estem creixent, i sobretot que estem fent que la gent vingui a provar sense cap compromís, i si els ha agradat, doncs que vinguin i s'apuntin. Vull dir, però que des d'aquí la ràdio també aprofitem, mm-hmm, per qui vulgui venir a l'escola, sigui adult o sigui nen i tingui ganes de fer música, que vingui i parlem de quina pot ser l'oferta que més li pugui interessar d'això i que vingui i ho provi. I després de provar, que decideixi què li ha semblat i si vol quedar-se o diu, mira, doncs m'ho penso o el que sigui.
Amb piano i guitarra continuen sent els més sol·licitats?
En certa manera, sí.
Per què?
Som una societat que tenim una mica aquest estereotip. A veure, sobretot el piano. A veure, el piano...
Jo dic perquè de guitarra, diguem-ne, que tothom en pot comprar... i no és un instrument tampoc que vagi, però esclar, piano, fora de, vaja, dels llocs on un pugui anar a vendre, no, precisament, vaja, pianos a casa, home, sí que hi ha gent que d'allò, però ja és una altra història, per dir-ho
així. Sí, no. L'únic que, clar, és l'instrument una mica l'instrument rei, exactament, en quant a què, que clar... És
la mare de tot.
Sí, perquè, clar, tu amb un piano, de fet, tu pots fer tot, pots fer melodia, pots fer acompanyament, pots fer ritme, pots fer tot. Amb un instrument monofònic, en certa manera, com podríem, pues, que només faci la melodia, doncs no, i en el cas de la percussió ni t'ho explico, vull dir, clar, perquè és el contrari.
D'acord, partint del que deia en Pinyo, acostumats com estem a aquesta visió del piano clàssic, amb pianista que aprèn solfeig i que està davant d'una partitura i vinga a tocar el piano, aquesta imatge que tenim gairebé tan tradicional i instituïda és perfectament compatible amb aquesta imatge que ens deia en Pinyo de persona que arriba, ja aniràs aprenent, però ara posa les mans al piano?
Sí, sí. A veure, és que tot ha de tenir cabuda. No sé com dir-ho. Vull dir, hem de ser prou oberts de mides i de conceptes perquè totes les inquietuds i sensibilitats puguin manifestar-se. A partir d'aquí, evidentment que si un pianista li agrada més tocar Beethoven i sonates de...
O Chopin, el
repertori clàssic, perquè a ell li agrada tocar el repertori clàssic, evidentment ningú de l'escola li privarà. No,
però ho dic per aquella sensació que un pugui tenir, home, a mi m'agradaria tocar el piano,
sí,
però vaja, jo no m'imagino tocar el piano davant d'una partitura, perquè és clar, jo surto de casa i m'agradaria tocar el piano, i arribo a una escola i dic, a mi m'agradaria tocar el piano.
No, a veure, és que no, una mica el que el problema no seria un problema, però el gran hàndicap o gran escull que et pot trobar com a pianista, sobretot és un instrument molt sacrificat, perquè necessites realment, per tenir un nivell potent, necessites moltes hores de pràctica, en què probablement, si tu aquelles hores de pràctica, parlo més amb nivell inicial,
d'acord.
Després a nivell ja de virtuosisme.
En Pinyo està a punt de dir que s'ha d'anar amb cuidado amb les motivacions perquè poden acabar amb frustracions.
No,
és dir, pot agradar molt el piano, que si no t'hi poses moltes hores pot acabar-te frustrant.
Jo, per exemple, un consell que, per exemple, a molta gent li dic, jo et recomano que agafis piano i un altre instrument. I acaba decidint quin és el teu primer instrument i quin és el segon. Per què? T'ho explicaré molt fàcil.
A veure.
Tu, per exemple, amb una trompeta, un clarinet, un trombó, una tuba, un bombardí, una percussió, el que sigui, tu en relativament poc temps pots tocar amb més gent. D'acord? És molt més senzill. En el cas d'un piano, en el concepte pianístic que a nosaltres a l'escola li estem donant la volta,
d'acord,
també,
per això ho preguntava.
És molt més complicat. Per exemple, ara imaginem-nos una orquestra. Imaginem-nos l'orquestra de Barcelona, l'OBC. Quants violins hi ha i quants pianistes hi ha? I en canvi a l'escola la proporció és a l'inversa. És a dir, hi ha tres violinistes per 15 pianistes, no? I en canvi la demanda dels grups és inversament. O una big band de jazz el mateix. Tu veuràs que hi ha 5 trompetes, però només hi ha un pianista. En canvi, per exemple, sí que amb l'OBC, en el cas de la percussió, pots veure que hi ha 5 o 6 també.
És a dir, el piano és una carrera de fons.
És una carrera molt de fons i molt cruel. En canvi, tu, si ja tens un segon instrument, sempre pots tenir aquest punt de divertiment, molt més de divertir-te amb la música, i la part més sacrificada, doncs fer-la, però més que res de dir, si et fiques molt...
Allò que diuen del cuquet, baixa.
Sí, però és que hi ha un moment, hi ha hagut molta gent que ha començat amb el piano, en el cas, per exemple, d'aquí l'Escola de Música, i van agafar un instrument com a segona opció,
i s'han quedat
molt segons. I al final han invertit la tendència. Per què? Perquè s'han trobat en què ràpidament ja estaven compartint energia, i clar, allò li implia molt més que no l'altre, que només és sacrifici en certa manera. Que ara des d'aquí però vull dir que és dur i que hi ha molt nivell. Hi ha molt nivell i per tant és clar, vull dir, si només hi ha una plaça i en canvi és l'instrument que té més demanda.
O sigui que la feina de l'escola en part és poder dir aquells pares o poder dir aquell nen o aquella nena de quantes hores hi pots dedicar, quant temps hi pots dedicar, fins a quin punt et pot agradar, com per decidir-te per un instrument o altre, per exemple, que pugui complaure més amb les hores que hi puguis dedicar?
No, tampoc seria això. No, perquè si algú, per exemple, toca el violí, o que veiem que ara amb això ningú diu, perquè clar, amb el violí has de fer un tou d'hores i inhumar, també. O sigui, per tocar bé qualsevol instrument...
Sí, però això és com aquell... El piano, encara que no sàpigues tocar, si apretes la tecla, sonarà, si el piano està afinat.
Sí, això està
clar. I en el violí no hi haurà manera.
En el violí no hi haurà manera, i durant el primer any estàs allò... Sonarà
que a casa t'estaparà les orelles.
Vull dir que cada instrument... El piano té un avantatge, que tu poses les mans i ja sona.
Exacte.
En canvi, per treure un so d'una trompeta, o treure un so d'un trombó, o un violí, o molts altres instruments... A veure, que soni no vol dir que tu després no puguis millorar com treure el so d'aquest piano.
Exacte.
Que aquí també és un dels hàndiques que hi ha moltes vegades amb l'ensenyament, que el so no es mira. Però bueno, vull dir, qualsevol instrument és una carrera duríssima, tocar bé qualsevol instrument porta molta feina. El que sí, per exemple, això, si un nen pot estudiar 4 hores a la setmana i vol fer-ho tocant el clarinet, perfecte, vull dir, tocarà molt, molt bé i com més ràpid podrà tocar amb gent molt més bona que ell. Vull dir, la idea seria aquesta, que no el que vulgui assajar més passi i que els altres instruments siguin com de primera i de segona. En cap moment seria això.
Tres cosetes per acabar. Una, això és un corrent pedagògic més o menys extès, aquesta forma d'entendre o d'aprendre la música, que no sigui tant, per dir-ho així, a la manera acadèmica clàssica?
És una tendència d'ara. Les coses també van
variant, però
sí, va variant i ara vas cap aquí, ara vas cap allà, però sí que hi ha una cosa molt clara, que és a la proximitat, no? Tot torna una mica al que jo et deia, és a dir, està clar que la música, si vols tocar un instrument bé, al final has de sumar moltes hores. això és evident, però dintre d'això hi ha molts esgraons a fer i molts graus, i trobo que la idea nostra és que realment una escola de poble o una capital és una escola de barri.
Sí, sí, sí.
Doncs hem de fer una funció completament, potser estar aquell entremig en què la gent el que li vingui, vingui contenta i vingui feliç a tocar música i a la pràctica de la música, i que en mica, a mesura que ells van adquirint uns coneixements, això porti una inèrcia per anar agafant més d'això.
D'acord, aleshores, pels més, diguem-ne, ortodoxos, el solfeig tradicional on queda? En aquest concepte entès així.
És que queda...
En un estadi posterior?
No. Queda, perquè, a veure, en certa manera, el solfeig no deixa de ser un codi jeroglífic o una manera d'escriure tot allò que
estàs fent.
Que estàs fent. Tu ara mateix aquí a la taula tens un munt de papers i pràcticament no n'has mirat cap, però els tens. No? Per què? Perquè si t'oblides d'alguna cosa vas i agafes el paper. Doncs una mica, amb el cas del solfeig ens passa això, o amb la música, és a dir, tu pots retenir moltes coses de cervell, però hi ha un moment en què necessites marcar-ho amb un paper, i llavors és quan també el solfeig té un sentit, perquè allò t'ajuda a memoritzar tot allò que necessites. Vull dir, obliguem en que el solfeig aparegui com un recurs que és que el necessito, perquè si no me'n puc apuntar
comenci pel recurs i després em posi.
Vull dir, realment el solfeig ha de ser una necessitat, perquè és que no puc memoritzar-ho tot i m'he de poder apuntar
les coses que estic.
Evidentment, llavors, aquell jeroglífic del pentagrama i tots els silencis i notes tenen molt més sentit. I per què? Primer perquè ho necessites. Perquè és una necessitat de dir, clar, és que si no sé... Llavors, clar, vull dir...
Com seguir?
Clar, vull dir, doncs... I una mica la idea és aquesta, que el solfeig, o el que és el llenguatge, o la notació musical, ha de venir per les teves pròpies necessitats que has de tenir. No, clar, per exemple, moltes vegades hi ha molta gent que sabem, o tenim uns coneixements de llenguatge i de solfeig...
A l'hora de...
Molt bèsties, amb coses, amb alguns aspectes, que jo no me'ls he trobat mai. Però mai, però... Vull dir, sempre es pot estar igual...
Mai en la vida real.
No, sí? Això seria com ser filòleg.
Sí.
No? I tu penses, bueno, està molt bé saber-ho i tal, i conèixer la regla aquella que ve d'una etimologia i però que després, vull dir, pel dia a dia allò no ho fa servir. Llavors, que hi hagi el senyor filòleg, que és el de referència, està molt bé, val? Però vull dir que realment partim d'una idea d'això, que el solfeig vingui per la teva necessitat. Vull dir, sigui perquè... És que no, necessito apuntar-me. Com puc apuntar aquesta melodia, aquest ritme, com d'això? Ah, així. Ah, vale, però això és molt fàcil.
10 minuts i seran les 12, finalment. Horaris. Per a aquelles persones interessades, l'escola més o menys té una franja horària de quins dies i quines hores?
L'escola ara mateix, diguéssim, tindria té les portes obertes, diguéssim, del que seria de dilluns a dijous,
sí,
de 5 a... Sí, de quarts de 5, les 5, en funció també de l'entrada i sortida de l'escola. També,
però més o menys quan acaben les classes lectives habituals de l'escola.
Diguéssim que per anar bé, de moment, faríem de 5 a 2 quarts de 8.
D'acord.
Segurament ens trobaran tant per baix
com per dalt. D'acord.
Però per marcar un horari molt oficial, diríem de 5 a 2 de 8.
D'acord.
Ara mateix, de dilluns a dijous.
Amb horaris combinables i com dèiem, Pinyo, també amb classes combinables.
La idea és de l'oferta, sobretot, és que la gent tingui dues activitats. Com a mínim pugui fer dues activitats. Una seria la classe en si d'instrument,
sí,
i l'altra és el conjunt. D'acord? Que a vegades pot ser que la mateixa classe d'instrument
acabi...
No, siguin els mateixos
que després que faran el conjunt.
La classe conjunt. Però diguéssim que el treball no és tan el mateix. És a dir, a la classe tu treballes aspectes més mecànics, més tècnics de l'instrument en si, no? Estaríem fent com una preparació física,
sí,
no?
Del... I després gimnàstica canvi, col·lectiva.
Sí, o tàctica, o diguéssim, o jugades assajades, o entendre's i saber-se trobar...
És a dir, tot ha d'acabar amb un treball en conjunt.
Sí.
O és bo que acabi així.
No, clar, és evident. Vull dir, és evident, vull dir, de fet, tornant al d'això, vull dir, la música en la seva pràctica totalitat és col·lectiva. Vull dir, rares vegades veiem un músic sol tocar.
Sí.
Molt poques vegades. Sí, sí. Llavors, clar, vull dir, quina escola tenia?
I si ho veiem tocar pel carrer sol, encara pensarem que és
veritat. Sí, però... Sí, exacte, no? O... Sí, i que a vegades pots... Bueno, hi ha aquell, no?, que va sortir, que estava tocant al Covent Garden, no sé on, i es va posar amb l'Estradivarius al carrer, i ningú va lligar.
Ah, exacte, vam pensar que...
I tenia, me sembla que tenia tota la setmana venuda sí. a uns preus estratosfèrics, exacte. I va estar tocant al carrer amb l'Estradivarius i va passar desapercebut.
Totalment.
Vull dir que a vegades també aquestes coses... No sé,
doncs, aquesta forma col·lectiva social d'entendre la música rau aquí el criteri en el desenvolupament d'aquesta nova etapa de l'Escola Municipal de Música Montserrat del Mirall sota la direcció d'en Pinyo Martí. Pinyo, gràcies.
Moltíssim.
Sort en el futur, com no.
Intentarem fer-ho el millor que sabem.
A veure.